em sembla molt maca la idea i tot com està muntat i l'ambient m'està agradant molt. Trobo ric. Suposo que el concert, perquè de fet és el que més em movia a venir. Perquè a més coneixo, bueno, els meus germans toquen i amics i em fa gràcia veure'ls aquí tocar.
Em dic Dana Castells, tinc 14 anys. Vinc de la Pobla de Segur. És molt bé perquè és una oportunitat per conèixer gent nova, creient, i també per descobrir llocs nous, bueno, és sortir del nostre territori. I està molt bé. La pregària d'aquest matí, que sabint de dir les coses positives i negatives, m'ha agradat molt, però després també els tallers que s'han fet han estat molt bé. I jo estic esperant el concert que es farà ara, a veure com sortirà, perquè de moment hem sentit els assajos i les veus estan molt bé.
Bueno, jo em dic Isaac Sánchez, tinc 14 anys i soc de Guissona, i res, que m'ha agradat bastant ioga, perquè bueno, tot i que ens ha cansat una mica, ens ha relaxat molt.
L'Eucaristia, presidida pel rector de Sant Julià de Lòria i delegat d'ensenyament, mossèn Pepe Xisbert, i animada amb cant gospel pel grup Tocats pel Gospel, va copsar l'atenció dels fidels. Un públic apassionat i alegre, famílies senceres, no es van voler perdre aquesta missa gospel molt viscuda per tots els assistents. El concurs concert Dona't a conèixer, al qual hi van prendre part 8 grups, també va ser tot un èxit. Un dels integrants del conegut grup Cairoi, Eric Díaz, expressava la seva satisfacció per aquest concert en veure tanta gent jove fent música cristiana i afirmava que cal cuidar-los perquè són el futur.
Abans dèiem del concurs. Jo el concurs en si el trobo molt interessant pel que hi ha darrere, no? Perquè darrere hi ha un grup d'adolescents que s'ha d'organitzar. Jo treballo amb adolescents també en el meu dia a dia i això és difícil, no? S'han d'organitzar, s'han de comprometre i han de fer alguna cosa junts. Això està molt bé. Una cosa que també, com a novetat, m'ha agradat han sigut els tallers del matí. Aquest matí hi havia diferents tallers en el que tots estaven plens, la gent participava amb moltes ganes i nosaltres, Cairoi, hem pogut fer un taller i, bueno, ho he trobat molt encertat també.
El plat fort va ser el concert del vespre, que és el que dona el nom al festival, amb els grups Cairoi i Plis. El grup Cairoi va néixer l'any 1979, fruit d'un intens treball d'un grup de germans maristes i seglars. D'aleshores ençà, el grup ha anat canviant i els temes que fan són per anunciar l'Evangeli, però també de denúncia. Tot seguit podrem escoltar Eric Díaz.
Nosaltres volem, sempre diem, ens agrada dir, no?, que anunciem i denunciem. Per una banda, anunciem un missatge que ens ve donat de l'Evangeli, un missatge de Jesús, però trobem que aquest missatge alhora serveix per denunciar avui en dia desigualtats, racisme, intolerància, reivindiquem una transformació social important a la societat i això també ho denunciem amb moltes cançons que parlen de temàtiques socials diverses, també potser una mica crítics amb una església potser anclada una mica al passat, i reclamem una obertura de l'església, una obertura de mires.
I l'estil del vostre grup?
Bueno, l'estil ha anat canviant, com he dit abans, al llarg de 30 anys ha anat canviant. Posar etiquetes a la música és una de les coses que ens agrada ben poc, però podríem dir ara mateix que fem pop rock, tot i que no ens agradi gens parlar d'això, d'aquestes etiquetes, però per definir d'alguna manera l'últim disc és d'aquest estil.
Cada quant graveu?
L'últim disc ara fa 2 anys que l'hem fet, 2 i mig, i comencem a tenir ganes de... i tenim temes com per fer un disc nou. El que passa és que fer un disc és car, no és fàcil per temes de calendari i bueno, el tema econòmic, com t'he dit, és important. Fer un disc és car, es pot fer de moltes maneres, però cal una dedicació de temps i un recurs econòmic i volem tornar-ho a fer, però quan puguem.
I cada quan us trobeu, vosaltres?
Nosaltres cada setmana. Cada setmana, els divendres a la tarda, assagem i tenim un espai també abans d'assajar o després, bueno, per fer una miqueta de gestió, no?, dels concerts, respondre correus, parlar de coses.
Teniu algun projecte en ment ara?
Ara mateix hi ha el projecte aquest que deia d'un possible disc nou a través d'un projecte de maristes que és un llibre que es diu Evangelitzador entre els joves. Doncs volem fer un disc que parli, que tingui aquest fil conductor, no?, bueno, ser evangelitzadors entre els joves, que és una miqueta el de sempre, no? El que fem, portar el missatge de Jesús cap als joves. Alhora també hi ha un projecte mig al calaix que és d'agafar temes antics, que molta gent els coneix i els hi agrada, però que estan enregistrats a discos d'una manera més antiga i amb una qualitat més baixa, doncs de donar-los una volta, fer uns nous arranjaments musicals i tornar a enregistrar temes antics i clàssics de Cairoi amb un format i uns arranjaments més moderns.
Molt bé, doncs gràcies.
Doncs ja està, a tu.
També vam parlar amb Miquel Fargas, del grup Please. Són quatre joves de Gavà que un dia van decidir unir-se per formar el grup, que interpreta temes del grup tribut U2. Ells van començar ara fa 15 anys.
Pues fa 15 anys, al 1999.
I arran de què?
Neix a Gavà, que està al costat de Barcelona, i arran de que, bueno, hi havia dos o tres bandes a Barcelona que funcionaven bé, que eren els Smoking Stones, feien Rolling Stones, els Abbey Road feien Beatles, i algun altre grup, em sembla que Bon Scott Band, que feia AC/DC. Llavors, nosaltres hem tocat per molts locals de Gavà, Viladecans, Castelldefels, amb orquestres i tal, però va arribar un moment en què volíem fer la música que ens agradava, que és els U2, i vam dir, pues, bueno, no hi ha moltes, ara és el moment, encara que hi era una època que la gent encara no entenia què era el moviment tribut. A Europa o als Estats Units o a Austràlia era un moviment molt assentat des dels anys 70, que ja havia una banda tributa al Saba. Però aquí, a aquest país, no. Saps? Era una cosa
Explica
molt estranya.
Explica una mica què és i per què escolliu l'U2.
Home, U2, perquè és el grup de la nostra vida, això està clar. És que no té res més explicació. És a dir, a mi m'agrada molt... Com a músic, m'agrada moltíssim qualsevol música. És a dir, molts grups i molts cantants m'agraden. Però sí que és veritat que la primera vegada... Jo havia escoltat música U2, però no la identificava com a U2 en aquell moment, als 80, 85, 86, 87, fins que vaig veure un videoclip, que era del With or Without You, la primera vegada que vaig veure un videoclip dels U2, i em va semblar que aquell noi que cantava tenia una força gairebé cinematogràfica, és a dir, tenia una força a la pantalla que jo no l'havia trobada qualsevol cantant d'aquell moment, no? Poder, als 70, el David Bowie podia tindre, el Mick Jagger, però jo encara no havia descobert aquesta música, no? Potser el Freddie Mercury també ho tenia, però jo encara no havia, saps, estava més per la música del país, en castellà, en català, però bueno... Però quan vaig veure, o sigui, és que em vaig quedar glaçat, no? La força que tenia cantant no l'havia... De fet, hi ha una anècdota que el Tino Casal, que tenia una veu prodigiosa, la primera vegada que va escoltar la veu del Bono, no la va identificar com els U2, i va anar al seu productor i li va dir, ostres, jo vull que la meva veu, o sigui, s'assembli a aquesta. És una veu, era la cançó In the Name of Love, d'ella. És una veu que he trobat que trenca l'alma. És a dir, canta d'una manera que potser crida, saps? És una mica burro, no? A l'hora de cantar, potser crida una mica, però és que canta, o sigui, atravessant l'ànima. Uh-huh. I, bueno, potser...
I vam tenir relació amb U2?
Bueno, la nostra relació és a través de la Universal Music Spain. Aquí, llavors, el 2002 i el 2005, ells no feien... Van treure disc de grans èxits i després el disc del Vértigo. No feien, com ara, tampoc han fet promoció per a Espanya, perquè no hi ha programes musicals, increïblement, saps? Si hi ha programes musicals, són programes estranys. Però ells busquen programes que siguin late nights, tipo Buenafuente. Quan existia el Buenafuente, pues, de fet, van vindre un programa una vegada del Buenafuente, uns Premios Amigo, por allá, no? El 2001. Però el 2002 i el 2005 no. Llavors la discogràfica va plantejar una promoció a tot el país amb nosaltres. Una ràdio ens coneixia, havia treballat amb nosaltres i es van unir les forces. Doncs nosaltres fem promoció, agafem aquest grup. La discogràfica ens va enregistrar una maqueta, la va enviar a Irlanda, als estudis dels U2, bueno, que són... es diuen Island Records, uh-huh. Allà van donar el vistiplau. El que no sé és qui va donar el vistiplau, no? Però bueno, quan després van parlar amb l'oficina d'Universal, els directius, sí, no, los mismos U2 han dado el visto bueno. Però bueno, són aquelles coses que mai tu creus, no? Diu, bueno, no hauran sido ellos, hauran sido pues, uh-huh. els que els envolten, no? Però ells mai han tingut problemes, així com hi ha grups, per exemple, no sé, el Manolo García pues, no li agraden molt les bandes tributs de l'Último de la Fila, hi ha grups que, o artistes que encara estan en actiu no els hi agrada, o al Bumburi no li agraden les bandes tributa a Héroes del Silencio. Bueno, els U2 no tenen cap problema, de fet, a vegades algun país concret han pujat el noi que els imita o el que sigui, saps, per fer una gràcia. Nosaltres vam estar a punt de conèixer-los al Camp Nou, al 2005, amb el programa d'Espanya Directo, però la versió catalana que feia la Mari Pau Huguet, no me'n recordo com es deia, però van arribar tard, era per fer la gràcia de fer una salutació als dos junts. Vam arribar tard a l'aeroport del Prat i no es va poder fer, perquè si no s'enderraria molt tot. Però bueno, això és la nostra, diguem-ne, hem anat a Irlanda, hem anat als seus estudis, però mai hem tingut la sort d'haver-los trobat. En canvi, conec persones que han anat i inclús fa poc els hi van ensenyar el disc. Allò de, bueno, mira, si estáis aquí a la puerta, entrar, escuchar el disco y decirnos qué os parece, ¿no? Que sembla increïble, no?, que persones d'aquesta alçada doncs vulguin saber, hòstia, què opina este, què opina l'altre. Bueno, o sigui que són molt propers, no?, a la gent, això s'ha d'agrair. Uh-huh. Encara sembla, jo l'altre dia em vaig quedar glaçat a una interpretació que vam fer en directe als premis de la MTV, i feia temps que no escoltava cantar el Bono amb la energia que va cantar aquella nit, amb les ganes, saps? I feia temps que no ho veia, dic, ostres.
I vosaltres us diqueu sempre, la vostra professió és ser músic, no?
Sí. Bueno, tenim també bueno, tenim diverses històries musicals cadascú, també de nosaltres. Aquest és el grup que més, que la gent més agraeix, també, no? Que és molt agraïda, perquè és un concert molt agraït, també. Uh-huh. Té moltes fases, parles de moltes coses, no? Però bueno, després tenim les nostres experiències musicals també amb els temes propis, que bueno, no han anat tan bé.
En teniu de temes propis.
Sí, però és molt difícil. Uh-huh. És, bueno, o tens molts calés, però molts calés per fer una gran promoció, perquè nosaltres hem ficat calés per fer promoció i no ha fet res, és com si haguessis fes una dos caniques, però tens que moure muntanyes. O tens la sort de que fas un videoclip o fas alguna tonteria al YouTube i allò explota, saps?
Uh-huh. En teniu molts, de temes propis.
Sí, hem fet un disc. Sí. No? Sí, amb un altre nom, també. Un grup amb un altre nom. I...
Quin nom?
Es diu Radiomania.
Radiomania. Uh-huh.
Sí, perquè jo vaig treballar a la ràdio fa molt de temps, també, quan era jovenet, m'agradava molt. Però, clar, vaig descobrir que el que m'agradava no era la ràdio, sinó era la música. Que estava a la ràdio perquè així podia escoltar música i estava en contacte amb els artistes. Per exemple, vaig entrevistar el Sau, el Matcha Pop, l'Antonio Vega...
Quin és el públic al que us adreceu principalment?
Mira, doncs... Pues... Clar, la resposta normal seria principalment els fans d'U2. El que passa és que a la nostra carrera portem 15 anys i jo crec que el que hem fet nosaltres diferent a altres bandes tribut és que la nostra idea ha sigut adreçar-nos a tothom, no només als fans. Llavors, per als fans d'U2, nosaltres fem un repertori excessivament popular, perquè els fans el que volen són les cançons que U2 no toca. O sigui, no, jo ja per haver U2 ja vull haver U2, no? Entonces, jo quiero ver una banda tributo que toqui els temes que ningú toca. Però clar, nosaltres, el nostre territori són festes majors, són, bueno, com avui, un festival... Mm. Clar, ve gent que igual no escolta exclusivament U2, llavors fas un repertori el més ampli, però sobretot més radiofònic possible, no? Que siguin cançons de, ostres, doncs jo aquesta l'he escoltada i no sabia que era U2.
I els darrers minuts del programa els dedicarem a parlar amb el delegat de joventut del Bisbat d'Urgell, amb Lluís Plana, que valorarà aquesta edició del Canòlic Music. Bona nit.
Bona nit.
Aquest Canòlic Music va superar totes les previsions de participació. Ara que ja han passat uns dies, quina avaluació en feu?
L'avaluació és excel·lent. La veritat que estem contents perquè els nostres objectius s'han complert. Crec que hem aconseguit que el Canòlic Music ja sigui un festival musical cristià conegut a Andorra i a Catalunya. Per tant, això ens dona la possibilitat de treballar tranquil·lament preparant la tercera edició amb moltes condicions i preparant-ho sabent que tenim ja gent que l'està esperant. Però ara també som conscients que hi ha coses a millorar. Segurament potser no s'han vist exteriorment, però nosaltres, l'equip coordinador, hem vist aspectes en els quals cal millorar perquè la tercera edició doncs, sigui un èxit més rotund encara.
Una de les novetats va ser el concurs concert, en el que també es va aconseguir una participació força bona, un total de 8 grups. És difícil fer participar o aconseguir que participin els joves en aquestes activitats?
Mira, el secret de... Hi ha dos tipus de grups musicals entre joves. Aquells que ja funcionen sols, és a dir, nois i noies que assagen, que fan cançons, que llavors ja és un grup fet, que per tant s'engresquen sols i s'animen sols a presentar la cançó. I després hi ha grups que són fruit doncs, del treball d'algun adult, d'una persona de l'equip pastoral, d'una persona del claustre de professors del Departament de Música, persones concretes que animen els nois i noies, escolteu, per què no fem una cançó? Jo us ajudaré a preparar-la. I d'aquesta manera és com surt aquest altre segon tipus de cançons, que pot ser, normalment, és el gruix de les cançons. Jo crec que hi ha un 40% que són cançons de grups ja fets, i un 60% que són doncs, d'aquestes escoles que s'animen a fer cançons. Jo tinc la sensació que és una feina molt bonica aquesta, la d'engrescar els claustres de professors a que ajudin els seus alumnes a fer cançons. Perquè també és una feina molt pastoral aquesta, agafar, fer una cançó sobre la lletra, amb el lema que toqui l'any que ve, i així fas també que treballar amb els nois i noies aquesta lletra, aquest contingut, aquests valors, i això penso que és molt interessant també treballar-ho. L'intenció és que hi ha també un Canelic Music abans del propi festival, que és tota la preparació, tota la reflexió que se'n pot fer prèvia.
Uh-huh. Per tant, sí que els que hi participen han de reunir uns requisits, és sota un tema, un tema espiritual.
Sí, hi ha un lema, aquest any el lema era un món millor. Uh-huh. Amb aquest, són lemes molt oberts, perquè pot entrar moltes coses, però està clar que els nens i noies que han fet una lletra i una música pròpia, a l'hora de fer la lletra, han hagut de pensar que escrivien. No han pogut fer una lletra així en 2 minuts. Per tant, el grup, quan ha fet la lletra sobre un lema, un món millor, ha fet, potser sense voler-ho, inconscientment, una reflexió al voltant del que consideraven ells que era fer un món millor. Per tant, aquí hi ha hagut un treball previ. Com més grups facin aquest treball previ de buscar una lletra, de saber per què la fas, què pretens, quins són els valors que transmets. Si això es fa en moltes escoles, s'està fent una feina molt i molt interessant.
Què pot significar pel futur que diferents grups joves es vagin engrescant a fer aquest tipus de cançó?
Home, doncs, per mi significa que estem caminant tots cap a un tipus de concurs que pretén, fer un treball previ i, dos, unes lletres i unes cançons que arriben a molta gent i que molts nois i noies s'hi veuen reflectits. Potser un noi i noia no canta una cançó, però com a espectador s'hi veu més reflectit amb aquests nois i noies que estan cantant que no en el concert de la nit, per exemple, perquè són els seus iguals, que estan cantant una cançó transmetre uns valors. I aquest noi noia que escolta, això li arriba molt abans. Segurament li arriba abans aquest valor transmès pels seus iguals que el que podem fer un educador o el que pot fer un concert, etcètera, etcètera.
També n'hi van participar que eren de diferents punts del nostre bisbat. Continuaran aquests grups?
Això ja hem de veure perquè depèn també de la sort, dels que tingui cada grup, de poder trobar un espai per assajar, de donar-se a conèixer en les seves localitats, etcètera, etcètera. Això ja veurem. De fet, l'objectiu és que sí, que hi hagi algun grup que tiri endavant, però també l'altre objectiu és que nois i noies no només siguin elements passius, és a dir, que escoltin cançons durant el festival, sinó que també ells siguin elements actius, que pugen a l'escenari i que cantin cançons, que també és un altre objectiu. Uh-huh. Per tant, l'objectiu no és que tots aquests 8 grups segueixin tocant, sinó que ens hagin donat una lliçó doncs, de valors, de transmissió clara i potent de valors a nosaltres en el festival.
Uh-huh. Amb quines activitats diria que aquests joves es van sentir
més atrets, que els hi van agradar més?
A veure, encara estem recollint avaluacions, hem transmès a cada participant una avaluació perquè ens faci arribar el que li ha semblat,